Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Us presentem la 15a temporada de concerts a Barcelona. El 7 de gener, al Palau de la Música Catalana, gran gala Strauss amb l'Orquestra Filarmònica d'Astana, dirigida per Aidar Toribaev i amb la soprano Aizada Caponova, acompanyada per una parella de ball. El gran concert d'any nou en un marc incomparable. Venda d'entrades a Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a www.concertsabarcelona.com.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:05. Faltem un dia a treballar i poques coses canvien a la primera divisió. Vaja, que tot continua igual. El Barça lidera la classificació amb un punt més que l'Atlètic de Madrid, que tampoc afluixa. Tots dos van guanyar els seus partits. Els Blaugrana van derrotar en el derbi a l'Espanyol i els matalassers van derrotar a l'Atlètic Club de Bilbao amb solvència. Per darrere, el Madrid segueix encaixant molts gols, però guanyant. Els blancs estan a 5 dels seus veïns i a 6 dels Blaugrana. Qui està molt endollat és Cristiano, que ja endú 13 i s'escapen amb costa de Messi, que està a 5 gols ara mateix dels pitxitxis de la Lliga. Demà torna a la Lliga de Campions amb el maig de la Juve i el Madrid. Dimecres serà el torn del Barça-Milan. Avui començarem a parlar de la Champions, però no patiu. Acabarem de rematar el derbi català, que no passarà a la història ni per pericos ni tampoc per culers.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Abans de conèixer els continguts més destacats pel que fa al món dels esports de les darreres hores, saludem el Roger Castillo. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui encara et veig més fresc, més en forma. Això d'estar 3 dies sense fer zona mixta...
Bé, descansar una miqueta, recuperar forces...
Estàs moreno, fins i tot.
Estic moreno. Sí, la gent que em veiés segur que diria el mateix. Mare meva, quina
aquí
poca
sí,
vista que tens.
Sí, encara sí que t'hi veig una mica. Sí, sí. Serà com està avui la il·luminació de l'estudi.
Jo estic moreno, estàs negre, tu, cago.
Vinga, va, anem a conèixer el sumari d'avui. Avui acaba la 12a jornada de Lliga, primera divisió.
L'Elx rebrà el Villarreal a les 10 de la nit en l'últim partit d'una jornada en què Barça, Atlético i Real Madrid han tornat a guanyar i continuen, per tant, a la part alta de la classificació. El Barça afronta aquest dimecres duel de Lliga de Campions contra un Milan en hores baixes.
A segona, el Sabadell surt del descens.
El conjunt arlequinat va superar el Múrcia per 2-1 en un partit trebat i s'escapa de la part baixa de la classificació, on cau el Barça B després de perdre per la mínima contra el Numància. El Girona va cedir 2 punts a casa contra l'Hèrcules i continua a la zona mitja de la classificació.
A segona B continua la ratxa del Reus Deportiu.
Els d'Emili Vicente pugen a la quarta plaça després de derrotar l'Olot a domicili per 2-3. També es consolida la part alta el Llagostera, que es van dur els 3 punts del camp del Cuià i respira una mica el Badalona després de derrotar el Nàstic per 2-0.
Lliga femenina, el Barça manté el lideratge.
Després de derrotar el Levante a les Planes en el derbi de Sant Joan d'Espí per 0-3 amb un triplet de Sònia, l'Espanyol torna a guanyar per 2-0 al Sevilla i surt del descens, i el Sant Gabriel no va passar de l'empat a 0 al camp del Coel Oviedo.
En tennis, el número 1 de rànquing es decidirà a Londres.
Novak Djokovic va vèncer ahir David Ferrer a la final del Masters 1000 de París i encadena 17 victòries consecutives abans de disputar la Copa Masters, en què Rafa Nadal intentarà defensar el número 1 guanyant per primer cop l'únic gran torneig que falta al seu palmarès.
Barça i Reus continuen imparables a l'hoquei Lliga.
Els de Ricard Muñoz van superar el CUE Vilanova per 10-5 i els reusencs van remuntar contra l'Igualada perquè va golejant ahir per 6-2 i sumen 4 victòries en 4 partits. De la resta d'enfrontaments destaquem l'empat entre Vic i Voltregà, el derbi usonenc i també l'empat del Lloret a la pista del Noia.
Avui parlarem de la Lliga Femenina. I en bàsquet el Barça pateix per continuar invicte a l'ACB.
Els de Xavi Pascual van superar el Guipúscoa per 81-74 en un partit fluix que va recordar la derrota pocs dies abans contra el Nanterra a l'Eurolliga. Manresa i Joventut van perdre contra Saragossa i Unicaja respectivament.
Zona mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Mira que teníem ganes de derbi. Felicitats a tots els culers, eh? Això abans que res, eh? Moltes felicitats a la
colorada. Home, felicitats pel resultat.
Pel resultat.
Pels tres punts.
A mi em toca fer-ho,
Sí, però pels tres punts, és a dir, no per un joc especialment brillant, ni per un partidàs, ni per haver fet el millor derbi de la història.
No
va anar per aquí el partit, eh? Va ser un partit...
Si algú tenia una mica de son...
Ensupidot, eh?
Havia fet una mica d'esport al matí, jo crec que... Que li van... Cap a la mitja part,
ja va desconnectar totalment, no?
Sí. A lo millor quan va veure que Neymar feia una mala jugada per banda esquerra i que Alexis marcava, potser, doncs, es va despertar.
Sí, Neymar ho va intentar en certs moments, Alexis va fer el gol, mira, van passar bé la pilota al mig del camp, és a dir, en clau blaurana, partit regular, sense ni alts i baixos, amb 3 punts, i per tant, mira, no passarà als anals de la història, però vaja, són el que s'ha de sumar, i ja en sumem doncs 11 de 12 possibles, encara sí. Continua invicta, per tant, contentor a les files culers, però això sí, sempre amb aquest debat de fons, de si aquest joc, de si un partit així contra l'Espanyol, en principi, doncs tot apuntava a la prèvia, doncs que hauria de ser un partit relativament còmode o superior del Barça, va ser un partit força igualat en tot moment, fins i tot després de l'1-0 l'Espanyol doncs va plantar cara fins al final.
Sí, després preguntarem als nostres tertulians com ho van veure, si Aguirre doncs potser hauria d'haver arriscat una miqueta més, veient que el Barça doncs no tenia el seu millor dia, perquè l'Espanyol quan va estirar-se una mica a la segona part fins i tot va arribar a la porteria de Víctor Valdés amb força comoditat, és a dir, després del gol del Barça segurament...
De fet, el partit es va com trencar.
Qui més ataca en aquell moment o qui més arriba és l'Espanyol.
Sí, amb arribades sobretot per la banda, per les bandes, amb un partit això que es trenca just després del gol, una cosa estranya perquè normalment és quan hauries de fer tot el joc que s'havia fet anterior, que era això de control, de possessió, de calma, i va ser una cosa una mica estranya. Continua el debat sí. Obert sobre aquest joc del Barça. A l'Espanyol, evidentment, també continuen debats oberts. No cal anar-ho, sobretot per resultats en aquesta banda.
Un empat en 6 jornades, eh?
Correcte. Sobretot per aquests resultats, però pel joc potser no tant. Això seria la diferència amb el Barça, eh? Seria una cosa curiosa.
Sí.
Hauríem d'analitzar-ho d'aquesta manera, jo crec. El Barça avui ha tornat a entrenar, ha entrenat al matí, ha parlat després de l'entrenament doncs Pedro Rodríguez, un dels jugadors doncs, que aquesta temporada surt com a teòric suplent, però que està jugant forces minuts i ho està fent prou bé. Un Pedro que ha parlat, evidentment, del debat obert, de si aquest Barça, tot i els resultats, està jugant bé o què li falta per acabar de millorar. Ell, l'opinió de Pedro és força contundent en aquest sentit i va molt en la línia del que ha anat explicant el Tata Martino.
Siempre lo que prima son los resultados, siempre. Puedes jugar muy bien y no ganar y no vale para nada, y puedes jugar muy mal y ganar todo y es lo que te da la vida, por así decirlo, ¿no? Estar arriba es lo más importante. Nosotros yo creo que tampoco estamos jugando tan mal como se habla, ¿no? Es verdad que pues nosotros por filosofía e idea de juego tenemos una idea en la que las posiciones son muy largas, a través de eso pues creamos ocasiones. Quizás este año combinamos eso que hemos hecho durante todos los años con un juego un poquito más directo en algunos momentos del partido, pero no durante todo el partido. Y bueno, la verdad que, como te digo, lo más importante es que el equipo sigue ganando, sigue jugando bien y bueno, evidentemente que todos, yo creo que vamos a mejorar mucho nuestro juego de aquí a final de temporada.
això vol dir que potser també està quallant una mica el discurs del Tata Martino.
Discurs resultadista, en part, eh? És una cosa que és sorprenent, perquè normalment les rodes de premsa del Barça sempre, doncs, hem escoltat en aquests darrers anys aquesta aposta absoluta, no, que estem jugant bé, que els gols hi arribaran, que el treball ja sortirà, etc etc. Però ara, clar, els resultats indiquen, doncs, que està sent un Barça històric i, per tant, no es pot negar l'evidència. I suposo que també dins la plantilla valorant el que es veu és que els resultats arriben. I que el joc, com diu Pedro en aquest fragment, doncs, ja arribarà quan hagi d'arribar. És a dir, que s'ha d'anar millorant i s'ha d'anar polint, que no és tan horrorós com alguns volen fer veure, però que, sobretot, el tram clau, podríem dir, la temporada, és on ha de mostrar-se el millor Barça d'aquesta temporada. Per tant, segurament...
Amb això estem totalment d'acord.
Un Pedro que també ha fet referència a l'altre gran debat obert al barcelonisme d'aquestes últimes setmanes, que és Leo Messi, perquè porta 3 partits seguits sense marcar, tot i que pugui acumular, doncs, diria que ha marcat 12 gols en 13 partits que ha jugat, eh? Vull dir que no està malament, eh? No estaria gens malament per qualsevol altre jugador de futbol del món, però per Leo Messi això és una xifra, doncs, inferior als darrers anys. I, per tant, li hem preguntat també a Pedro com veu aquesta situació de l'argentí.
No, no le pasa nada. Está muy bien. Está entrenando muy fuerte. Está con muchas ganas. Es verdad que a lo mejor en los últimos partidos no ha conseguido marcar, pero bueno, la verdad que sus cifras y su rendimiento con el equipo son espectaculares. Siempre lo ha demostrado durante cada año y parece que cuando no marca, cuando está 2 partidos así sin marcar, pues parece que le pasa algo. La verdad es que no le pasa nada. Está muy bien, con muchas ganas y bueno, con ganas de seguir ayudando al equipo como está haciendo y como ha hecho durante todos estos años, ¿no?
Doncs Messi, que està 3 partits sense marcar, 4 partits de la Lliga sense fer-ho, i clar, això ja fa tremolar alguns, però vaja, em jugaria uns quants pèsols que quan marqui ho farà de 2-2.
I, o de 3-3.
I el pròxim partit és aquest dimecres davant del Milan. Per cert, Pedro s'ha referit a Messi, però com està Pedro? Perquè està entrant en moltes rotacions i tampoc està tenint molta continuïtat.
Mira,
aquesta temporada.
Farem res i curt, escoltem-lo, diu que està molt còmode.
Es lógico que siempre pues quieres jugar más, ¿no? Todos los que estamos aquí queremos jugar todos los partidos, pero como te digo, los partidos que voy jugando, pues la verdad que me encuentro bien, con confianza, con ganas y nada, seguir así, ¿no? Que el equipo siga ganando, que es lo importante.
Doncs Pedro, el jugador del Barça avui en roda de premsa, el Barça que ha jugat dimecres a partir de 3:15 la Lliga de Campions, un Barça que, com us dèiem, a la Lliga segueix en la primera posició, segueix líder en solitari, a un punt el segueix l'Atlètic de Madrid, que ahir feia els deures i guanyava 2-0 l'Atlètic Club de Bilbao, obria la llauna David Villa al 32 i al 41 Diego Costa, que feia el segon, un Diego Costa que igual al capdavant de la taula de Pichichi amb Cristiano Ronaldo, els dos sumen 13 gols, que és una autèntica barbaritat. Destacar també que encara queda un partit per tancar aquesta jornada de Lliga, la primera divisió, la número 12, és l'enfrontament que disputaran a partir de les 10 de la nit el Martínez Valero d'Elx a l'Elx i al Vila-Real. La Lliga torna el cap de setmana vinent amb una nova jornada de la competició. Després d'analitzar l'actualitat del Barça i mirar com queda la Lliga després de 12 jornades, és moment d'obrir pàgina de tertúlia. Anem a veure què diuen els tertulians d'avui.
Zona mixta. Esports a la carta. La tertúlia.
Passa un minutet d'un quart de 3 de la tarda, dilluns, tertúlia futbolística, i dilluns és l'hora del Francesc Via. Francesc, com estàs? Bona tarda.
Com estic? Home, doncs
com
estic
estàs?
Satisfet,
sí?
Però no content, no puc estar content, perquè, clar, doncs, una derrota tampoc és per estar content, però bé, satisfet per la imatge donada per l'equip al Nou Camp, no?
No hi haurà debat del joc de l'equip? Tu creus que Aguirre va fer el que tenia? Són les armes que té l'Espanyol ara mateix per combatre el Barça?
Per suposat, per suposat. Doncs no es pot fer una altra cosa. I el que, evidentment, ell hi ha una resposta en la roda de premsa que m'encanta, quan diu que jo crec que és una mica el resum perfecte de tot el que és el pensament, tant que ell va posar, doncs, dels homes, o sigui, tal plantejament dels homes com el pensament dels pericos. Diu, realment, home, podíem haver actuat d'una altra manera, però un altre resultat ens podria haver fet molt mal. Doncs això és l'única manera, i jo crec que vam estar inclús a punt de donar la sorpresa, perquè hi ha una jugada molt clara que si l'Espanyol s'avança, vés a saber què hagués passat.
A veure què en pensa tot plegat el Quique García. Quique, com estàs?
Bona tal, com tarda.
Bé, i tu, com estàs? Com et trobes?
Bé, sí. Aquí amb el braç al seu lloc, però encara una miqueta sí, tocat.
Vam tenir un petit ensurt, tens el braç enguixat i afortunadament no ha estat res més.
No ha passat d'aquí.
El guix és blanc, no?
El guix és blanc immaculat.
Sí.
Ah, bueno, estic mentint, amb el nom del meu fill ja posat.
Ah, molt bé, això que no falti. Ara analitzem tot plegat, el derbi, el partit de Vallecas. Saludem abans el Moi Llorenç. Moi, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Tu, el derbi, què tal? Descafeinat, com diu molta gent, et vas a dormir i no et vas a dormir perquè és la teva feina.
Em va donar la sensació que el Barça va voler i no va poder i que l'Espanyol va fer un plantejament tremendament efectiu al Camp Nou, que si li haguessin fet dos gols tampoc hagués variat molt. És a dir, xapó per Aguirre, perquè va poder fer proves en vista al futur, en vista a la visita del Madrid a Cornellà al Prat i de sèrie de partits que li venen ara. I el Barça, suma i sigue allà dalt, líder amb 6 punts d'avantatge sobre el Madrid i un sobre el Madrid.
Però és curiós una mica, no sé què en penseu, companys, a l'Espanyol, sí, va fer el seu partit que havia de fer, però ningú es fica amb el joc dels blanquiblaus, que només porten un empat dels últims 6 partits, en canvi a Can Barça l'equip està invicte i l'únic que es qüestiona és el joc de l'equip.
No sé. Home, jo crec que evidentment hi ha certes coses a les quals per preocupar-te, doncs has de ser ric. És a dir, per exemple, si els pobres el primer que tenen que fer és menjar. Després els rics ja agafen després i hi van a un bon restaurant. Aquesta és la mica la metàfora de tot plegat, no? O sigui, nosaltres el que necessitem és aliment i altres, doncs, evidentment que pel que es gasten, òbviament, doncs, i pels diners que tenen, doncs han de preocupar per altres tipus de disquisicions. De tota manera, jo penso que la veritat és que al final totes dues coses són debats molt més periodístics que reals per la gent del carrer. És a dir, la gent del Barça vol guanyar i jugar bé, absolutament, sobretot perquè ve d'una època on això ho ha fet abastament, però al final la gent del Barça tampoc es queixa tant de com està jugant el seu equip. I per altra banda, la gent de l'Espanyol comprèn perfectament quina és la situació i l'estatus del seu equip i sap perfectament que el primer és treure punts com sigui i de la manera que sigui i al final doncs, la supervivència és l'objectiu del club. Doncs al final jo crec que, evidentment, doncs, s'ha de parlar d'alguna cosa i evidentment es pot, perquè també són motius de debat, però al final ni crec que la gent de l'Espanyol estigui tan descontenta de la manera de jugar al seu equip, ni crec que la gent del Barça tampoc, sincerament.
A mi em dóna la sensació de que s'utilitzen segones batalles per ajusticiar el Tata Martino o ajusticiar el joc de l'equip, és a dir, estic molt d'acord amb el que diu el Francesc, que són debats periodístics, sí. Com moltes vegades fem nosaltres periodisme per periodistes. Uh-huh. Llavors, aquí entrem a la discussió de que els que enyoren o els que enyoren la Guardiola o que són antisandristes aprofiten qualsevol moment per estivar, per donar garrotades o fer guerra entorn al joc del Barça. Això una, i segona, canviant i tornant al tema de l'Espanyol, si alguna cosa no té el Barça i sí que té l'Espanyol, és el millor director esportiu d'aquest país, que és Òscar Pérez Nau.
Bueno, és un bon... Ara no ens vulgueu robar a l'Òscar Pérez Nau.
No, jo no vull robar. Jo no vull
ja ens voleu robar Casilla, ara ens vol robar Casilla i ja ens vol robar Pérez Nau. És que com sou,
no
penseu una de bona. No penseu una
no,
bona.
No, és que jo dic una cosa, amb el del Casilla...
Tota la lògica muflat, ja és sempre alguna cosa més. Sempre.
Però si renovarà Zubi, no? Moi, renovarà Zubi, no?
Ah, no ho sé, jo aviam, que renovi que no renovi no és la història. O sigui, si Zubi Zarreta segueix fins al 2016, meravellós. Per ell, suposo. Per el compte corrent, millor. Ara, una cosa no treu l'altra. Una cosa és que el Zubi pugui renovar i una altra cosa és dir que el Pere Arnau és el millor director esportiu d'Espanya.
Correcte, correcte. No, ho deia més que res, com que ja parlava de robatoris al francès.
No, després, el Kiko Casilla ja ha tancat, o sigui, hi ha una trama que algun dia llegireu al diari Àsia.
Ostres, falqueta, hem tirat una falqueta. Tu, Quique,
Quique.
No, ben fet. Escolta'm una cosa, Quique, tu com vas veure aquest derbi? El vas veure, per cert?
Sí, sí que vaig veure el partit, no del tot, però sí que ja estava iniciat el partit, però sí que vaig veure la segona part sencera i l'últim tram de la primera, i bueno, el que estan dient els companys, el plantejament d'Aguirre és el que s'havia de fer, perquè evidentment sortir i teníem l'exemple uns dies abans, evidentment tampoc era un partit de la rivalitat del derbi o un partit que podia fer tant de mal, però amb un plantejament radicalment oposat com era el del Sevilla al camp del Madrid, doncs fixa't el que va fer, el que va passar. Jo crec que 7 gols són massa per qualsevol equip, es desenvolupi el partit com es desenvolupi, i l'Espanyol doncs va estar a punt de donar la sorpresa, o va tenir alguna opció de donar la sorpresa, perquè el Barça no estava molt inspirat en atac, però al final, bueno, derrota per la mínima. I l'Espanyol, que el que deies tu també, no? Que no es parla de que només ha empatat un partit dels últims 6, crec que està vivint una mica de les rendes, i això, el bon inici de Lliga, doncs l'està aprofitant, però també ha de posar-se les piles, perquè ara la recta final de la primera volta, no sé, hi ha equips ja que ho estan passant molt malament i necessita començar a sumar de 3 en 3 en algun moment perquè les rendes es poden esgotar.
I no sé si seran...
Sí, estic d'acord, Sí, estic d'acord. L'Espanyol ja té que començar una mica de passar pàgina. Evidentment, sempre que hi ha un derbi o hi ha un partit així, es polaritza molt tot i, evidentment, s'amaguen altres tipus de... La radiografia de l'equip està una mica amagada sota altres situacions com és la pròpia rivalitat, no? Però és veritat que l'Espanyol, sobretot amb rivals que estan a la seva alçada, com podria ser... El Sevilla té una millor plantilla que l'Espanyol, però jo crec que el Sevilla a vegades és un equip no assequible, però com a mínim a fora l'Espanyol li pot... pot ficar mà, per exemple, que és el proper partit. I ho és igualment el Màlaga, que acabava de venir a la desfeta de 0-5 amb el Celta. Sí, és veritat, l'Espanyol ha de començar a sumar i ha de començar a preocupar-se en que superar un altre cop les seves limitacions, que són moltes, davant de rivals que siguin més assequibles i no pas el Barça.
Debats periodístics a banda, a Messi se'l veu almenys el dia del derbi, el dia de Balaïdos, crec que va recuperar part de la seva xispa, però el dia del derbi, oi, jo no sé què en penses, però...
No, però
desaparegut, sí, totalment.
No, sí, desaparegut totalment, però tot i estar desaparegut totalment pot fer 3 gols.
El divendres va poder fer 3 gols.
El divendres, sí.
Sí, jo voldria dir una cosa...
Digues.
No, jo voldria dir una cosa, justament, jo crec que Messi està, com tot el Barça, donant una dimensió de normalitat. O sigui, ha baixat un esglaó, però això no vol dir que circumstancialment doncs tornarem a veure el gran Messi, com circumstancialment tornarem a veure el gran Iniesta, com segurament el Barça guanyarà la Lliga, d'acord? Mm-hmm. Un cop dit això, el Barça jo crec que està baixant clarament un graó de respecte a com estava en anteriors temporades. O sigui, això és així. Però no passa res. O sigui, no passa res pels Barça, ni crec que tinguin cap l'alarma, no. ni a menys que comencin a autofagocitar-se, que és una cosa molt del Barça, també de l'Espanyol, però molt del Barça, i a començar a tirar-se pedres, crec que igualment tampoc estan tan malament. No? I això els rivals, moltes vegades, som els que més podem calibrar-ho. Però també crec que s'està fent un gran massa del malament que està el Barça. No està bé. No està bé, però clar, el no està bé respecte a... I respecte a la seva millor versió.
Però, Francesc, també pensa una cosa, crec que era l'Atlètic Club de Bilbao, que ha jugat 3 partits en 6 dies.
Sí.
Vale? És a dir, que aquesta setmana també ha vingut molt, molt carregada partits, malgrat que diguin rotacions i el que tu vulguis. Però al final, els jugadors són humans i es cansen.
Està clar. Està clar, sí.
I si et fixes al nivell futbolístic d'aquest cap de setmana a l'anterior, si tu mires els partits o tens l'opció...
Ha baixat, està clar, fins d'acord.
O sigui, és una cosa normal, o sigui, que els jugadors... Tu creus que és normal el partit que fa el Madrid a Vallecas? No, és normal. Amb 0-3...
Però és un partit molt estrany, el partit que fa el Madrid.
Sí, és un partit molt estrany.
Estava superplàcid, col·locat, i de cop i volta perd els nervis en 10 minuts.
Però Francesc, amb el potencial que té el Madrid, si tu estàs bé físicament, a tu et poden fer 2 gols amb 2 penals, siguin o no siguin, i te'ls fan 2-3. Però el que no és normal és que des de que tu encaixes el 2-3, el Rayo tingui 4 clares de gol i el Madrid...
Clar, aquest és el problema. Clar.
És que arriba un moment que tothom parlem de calendaris, i que si són multimilionaris, i que si són... Però són persones normals i corrents, que al final arriba un moment que el físic diu, basta, dic, no dono més. I hi havia un nano, un tal Las, que juga al Rayo, a la banda dreta, que els últims 5 minuts, pobret, no podia ni amb les botes. Ah, per cert, que Wakasio ja diu que vol deixar Rússia, per si no us havíeu enterat,
Ah, sí?
Que vol deixar Rússia.
Sí. No, sí, que porta tres mesos, no? No, ni tres mesos, dos mesos.
Sí, home, normal, i espera, que encara no ha començat a nevar, O sigui, que no sé si haurà vist mai la neu.
No, sembla molt adequat i...
Quan vegi la neu, aquest torna segur,
No m'estranyaria, però és normal, el que passa que Rússia moltes vegades és un paradís i no es donen compte que aquest sobrepreu que es paga justament és per alguna cosa, i els jugadors no...
Clar.
Però bueno, l'altre dia també estava pensant, a la majoria dels jugadors que... No, sobretot a l'espanyol, però també la majoria, aquesta cançó que l'escoltes a la majoria dels equips de jugadors que pensen que els del seu equip se'ls queda petit, normalment el salt que donen acaba sent a la inversa. A l'espanyol això és matemàtic. Però és que finalment hi ha pocs jugadors d'aquests que diuen no, és que el meu equip se'n queda petit o no estic content i tal i qual, i al final, generalment, l'acaben baixant.
No marxem del discurs. Què t'anava a dir, Quique? Vas veure normal lo de Vallecas? No és normal lo de Vallecas, però té alguna cosa a veure amb el canvi de... Fins al descans vas jugar Xavi Alonso, l'equip estava bé en defensa, canviar Xavi Alonso i va canviar el panorama. No sé si té alguna cosa a veure o no.
També va jugar una estona a la segona part contra el Sevilla i també el partit va estar boig i va haver molta alternativa al marcador. Molta alternativa, va haver molts gols en el partit, tant a favor com en contra. No crec que sigui aquesta l'única raó. Evidentment, sí. Xavi Alonso, la solidesa, la sortida de pilota, la capacitat de jugar en atac que li donarà el Madrid i la serietat defensiva també que li donarà al mig del camp al Madrid quan vagi agafant la forma serà molt important, però el Madrid és el problema que té, o sigui ara ja es parla menys o molt menys de Bale perquè està fent bons partits contra el Sevilla, gols, ahir contra el Rayo, un parell d'assistències a Benzema i a Cristiano, i jo crec que és un jugador que ja de l'atac del Madrid s'està parlant una mica menys. Ara el problema està al mig del camp, a la solidesa defensiva, crec que l'estat de forma de la defensa del Madrid és lamentable de tots els jugadors, començant per Sergio Ramos, que és la bandera de la defensa del Madrid, sí. I que crec que no està fent un inici de temporada ni de bon tros bo, i els laterals, que ja es comencen a assenyalar com que no agraden a Ancelotti cap dels quatre, ni Arbeloa, ni Carvajal, ni Marcelo, ni Coentrao, i també Pepe, que Pepe és un acudit de jugador, o sigui, a banda que sempre estàs jugant al fil de la navallada per veure si se la creu al cable aquest i la lia, doncs crec que és un jugador que no està ja des del final de la temporada passada, quan les famoses paraules de Mourinho, que el noi de 19 anys, el Varane, l'havia avançat i que estava picat i per això la traïció o en el tema de Casillas i tal, jo crec que Pepe és un jugador que si Pellegrini al Manchester City porta els calerons, doncs se li ha de vendre, però ràpid, perquè és un jugador...
Però l'ho van renovar, no, Quique?
Sí, no, però és que això és el Florentinato, o sigui, jo no... Mira, a mi aquí no m'agafes, perquè el que
no,
fa...
No, no, jo pregunto.
Sí, el van renovar, clar, o sigui, com a premi o com a... No sé per quina feina per darrere, però crec que no és un jugador ara mateix que tingui la mínima confiança per jugar o per demostrar, per ser el defensa, per ser un defensa important en un equip que aspira a ser campió. I això, doncs, bueno, és el tema que estem parlant des del principi de temporada. Ancelotti no dona amb la tecla, ara sembla que en atac ja una mica més sí, o que els jugadors sostenits per Cristiano Ronaldo i amb l'aportació de Di Maria o de Bale, o ara ja de Benzema, que ha tornat a marcar amb una certa regularitat, doncs, bueno, sembla que això ja s'està enllestint, però per la part de darrere continua amb molts problemes i al mig del camp perquè no té una idea clara, perquè no hi ha jugadors que tinguin que sàpiguen que són els titulars. No sé si això és molt bo o molt dolent tenir-ho, però no, és clar que, no, que l'equip no es troba còmode i que no troba la manera de jugar o de defensar.
La parelleta aquesta...
El que sí que té l'Ancelotti és que l'altre dia diu que en lloc de que Dida pot jugar Di Maria, per exemple, al mig del camp, i el dissabte surt amb Di Maria al mig del camp. És a dir, a jugar a l'interior.
Sí.
I clar, i Di Maria, pobret, Di Maria gairebé no sap parlar per jugar-lo d'interior, m'entens? És a dir, l'únic que sap fer, o que ha demostrat, és córrer molt, tenir molt d'esperit, el sacrifici a poc a poc també l'ha anat perdent, però Ancelotti almenys el que pregona després ho posa en pràctica. Que li surti bé o li surti malament és una altra història. Però, bueno, llarga vida en Ancelotti al Real Madrid.
Dóna la sensació que ha de fer jugar les vaques sagrades, no? De la forma que sigui, o aquells jugadors que estan en forma, s'inventa, doncs, l'alineació que sigui per donar-los-hi cabuda, no?
Clar, pel vestidor, amb l'inici de temporada que ha fet Di Maria, que jo no, sí que estic d'acord amb el que diu el Moisés, que no és un jugador que tingui més enllà d'una certa velocitat i una certa qualitat només amb una cama. A mi un jugador que només jugui amb una cama, si no ets Maradona, no em serveix, i crec que d'aquest només n'hi ha un. Però crec que amb l'inici de temporada que ha fet Di Maria sí que s'està mereixent ser titular, i crec que de cara al vestidor doncs seria molt dràstic, no? Posar Bell ja per decret i treure un jugador que està fent un bon inici de temporada i que sí que ha demostrat sacrifici, jo crec que en aquest inici de temporada, no tant la passada, però enguany sí que ho està demostrant.
Sí, però perquè ha notat la presència d'un multimilionari, el fitxatge més car de la història del futbol.
Sí, perquè bueno, es va parlar quan al principi de temporada, quan el tema Bale, si Ozil o Di Maria va donar un pas endavant, també Ozil era més, no sé si més fàcil de col·locar, però potser van veure l'oportunitat més clara de vendre, o d'agafar més milions, i al final es va vendre Ozil, però sí que jo almenys, no sóc un gran defensor de Di Maria, sí que veig que sí que ha donat un pas endavant de tenir una mica més de continuïtat. Abans Di Maria la temporada passada feia un partit bo de 10, bo, vull dir, en presència o amb una certa rellevància, i ara jo crec que sí que ha tingut una sèrie de partits que ha sigut important, però no, o sigui, això, el que et deia, que amb Ancelotti al final no pot treure a Bale perquè és Bale, no pot treure a Di Maria perquè de cara al vestidor seria molt flagrant que tregui un jugador que ha fet un bon inici de temporada, i així mou les peces de l'equip, o sigui que...
Veurem què fa aquesta setmana la Lliga de Campions, com s'ho manega Ancelotti, a veure si torna Messi, a veure si l'Espanyol aquest diumenge vinent guanya el Sevilla. La setmana que ve, dilluns, aquí estem per seguir-ne parlant. Vinga, va, tots a dinar, eh?
Vinga, la setmana que ve ja seleccions, no?
Setmana que ve seleccions, aturadeta.
Sí,
efectivament. Sí,
sí. Setmana que ve no us dono festa, la següent sí, però la que ve no, la que ve dilluns que ve us vull aquí, val?
Vinga, va.
Això.
Merci, macos, que vagi bé. Fins ara.
Adéu.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Botemanía te toca ganar.
Juega con responsabilidad. Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sòria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sòria Natural. Tu energía al instante.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
When you walk through a storm, hold your head.
Futbol català.
And don't. 2:36, aquest cap de setmana per als equips catalans de la segona divisió no ha anat del tot bé, perquè hem tingut de tot. Una derrota del Barça B a Numancia 1-0, un empat del Girona 2 davant de l'Hèrcules i un triomf català, només el del Sabadell, que derrotava ahir 2-1 al Múrcia i se situa ara 2 punts per sobre de la zona de descens, amb un total de 15. 15ens són els arlequinats. Volem parlar amb un dels protagonistes del partit d'ahir, és l'Edgar Hernández, davanter dels arlequinats. Edgar, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una victòria d'aquelles balsàmiques, tranquil·litzadores, posem el tòpic que sigui, que quedarà bé, no?
Sí, la veritat que sí. Necessitàvem, perquè portàvem ja 4 jornades... que tot i, bueno, mereixer una victòria, que dels 2 o 3 últims partits, Jo crec que, bueno, és una victòria a part de donar tranquil·litat, dona molta confiança per encarar el pròxim partit a Gijón.
A fora de casa, aquí és on està l'assignatura pendent d'aquest Sabadell. Encara no heu estat capaços de guanyar, 2 empats, 4 derrotes. Què està passant fora de casa, Edgar? Perquè a casa sou un dels millors equips de la categoria.
Sí, és veritat. A nivell de resultats tens tota la raó, però ja et dic, els últims dos partits, ja a Lugo i a Córdoba, el resultat no és el que havia de ser. Nosaltres podíem haver tret un punt fins i tot allà a Córdoba i a Lugo també. Però ja et dic, ara encarem aquesta setmana amb molta il·lusió, amb molta confiança, i jo crec que pot ser una setmana molt bona i treure els 3 punts.
Com està aquesta categoria de plata, igualadíssima? És que ara mateix, sí, teniu el descens a tocar, però és que esteu a només 4 de la zona de promoció. Això amb un parell de victòries consecutives, us fiqueu a la part alta de la classificació ràpidament.
Sí, la veritat que sí, és una categoria molt, molt, molt complicada, molt igualada, i ja ho dius tu, que perds 2 partits, et poses a baix, guanyes 2 partits i et poses a dalt. Però nosaltres hem d'anar partit a partit, aquesta setmana avui descansar, demà també, i agafar-ho a partir de dimecres amb molta força, i treu aquests 3 punts, que són molt importants a Gijón.
Tu ja arribes d'una categoria complicada, com és el grup 3 de segona B. Allà també hi havia molta igualtat. Quins canvis t'estàs trobant en aquest salt de categoria, Edgar? Com t'està anant la cosa?
Doncs bé, molt content, perquè arribes a una categoria nova, professional, a un nivell altíssim, i el que més noto és el tema de la intensitat, els partits, després vas a camps molt grans, amb molt de públic, i bueno, és molt bonic, i després amb els companys que tenen un nivell molt alt, t'adaptes a ells i et notes que vas millorant dia a dia.
Ho estàs disfrutant, no? Per tant, entenc, portes ara mateix 277 minuts en 5 partits, Salamero també t'està donant confiança.
Sí, això, molt agraït al míster, la confiança que m'està donant. I jo, bueno, intento fer el meu treball i ojalà, el que encara em queda aquesta espineta, a veure si faig el golet, el primer gol, i anar.
Aquest golet, a veure si arriba ja, no? El Molinón és un d'aquells camps xulos, on estaria bé Edgar aconsegueix el seu primer gol amb l'Arlequinada, quedaria bé el titular, eh?
Ojalà, però bueno, ja et dic que això és a poc anar treballant el dia a dia, els partits ara per ara són molt complicats, no tens quasi ocasions, i la que tinguis has d'intentar ficar-la, i a veure per què no sigui allà el Molinón.
I una competència important, la que tens aquí a la punta d'atac del Sabadell, eh? Déu-n'hi-do, Edgar, eh? Aníbal, Gato i el senyor Raúl Tamudo, quasi res.
Sí, ja ho sabia jo quan vaig vindre aquí, que n'hi havia jugadors de molt de nivell, i els 3 que dius són grandíssims jugadors, a part de bons companys, m'estan ajudant molt i estic aprenent molt d'ells.
Què el Tamudo? Allò de company, entrenant amb ell, què pot aprendre l'Edgar, tot i que és un jugador més baixet que tu, perquè tu ets un tros de davanter, què pots aprendre del Raúl, Edgar?
Doncs moltes coses. Ahir el partit també t'ajuda molt a nivell de col·locació, de saber on ha d'estar aquell moment, i dona molta tranquil·litat jugar amb un jugador com és en Raúl.
Doncs Edgar Hernández, que vagi molt bé al Molinón, a veure si us traieu aquesta espineta i aconsegueu la primera victòria de la temporada fora de casa, sumeu 18 punts i us fiqueu allà dalt entre els 10 primers en aquesta categoria de plata, d'acord?
Doncs sí, així esperem.
Gràcies. I a veure si t'estrenes, Vamos.
Sí, ojalà.
Que vagi bé, Edgar, gràcies. Bona tarda.
Adéu.
Nosaltres seguim amb el Roger Castillo analitzant aquesta segona divisió, perquè si dèiem que el Sabadell la setmana que ve visita el camp de l'Sporting, què li esperen als altres dos catalans, a Barça B i Girona?
Doncs el Girona visitarà el camp del Mirandés, serà diumenge a partir de les 5 de la tarda, i el Barça B, a veure si es pot refer aquesta situació complicada que viu, a veure si troba el camí del gol contra el Jaén. Ho farà a casa dissabte a partir de les 6 de la tarda.
Pel que fa al grup 3 de segona B, cada dia estic més content, perquè la setmana passada ho deixàvem amb un català en zona de promoció d'ascens, que era el Llagostera, i que ara mateix els gironins es refermen a la segona posició en 25 després de guanyar el camp del Collao. Doncs tenim el Reus, que continua amb la seva ratxa victoriosa i va guanyar a la Garrotxa, quasi
res. Un camp complicat com és el Municipal d'Olot, Olot 2, Reus 3, el Llagostera, que també va fer un triomf destacable al camp de la Collao, el Collao per 0-1. Altres resultats destacables: pel Badalona, 2-0 contra el Nàstic, 10 punts suma aquest Badalona, Barcelona, dos gols de Bram, per tant, continua la part baixa de la classificació, però amb una mica més d'esperança de sortir-se'n d'aquesta situació complicada els de Piti i Belmonte. L'Espanyol B, que va tornar a guanyar, en aquest cas per 2-0 contra el Constància, i també diu adéu a les places a la zona baixa de la classificació, i destaquem doncs alguns empats, Hospitalet 1, Lleida 1, o també el Sant Andreu 0, Prat 0. Per tant, marcadors interessants pels conjunts catalans, que de fet, excepte l'Olot, doncs, i el Nàstic no n'han perdut cap ni un.
I a la tercera divisió, la munta continua a dalt de tot, i compte, els barcelonins van guanyar en un terreny de joc d'aquells difícils com és l'Olímpic de Terrassa.
Un terreny que encara no ho havia fet ningú, l'Olímpic de Terrassa, per tant, a Terrassa 1, Muntanyesa 2, Muntanyesa que té ja 27 punts, també va guanyar a l'Europa, que es col·loca segon després de guanyar per 2-1 al Vilassar, i completen aquestes places de promoció d'ascens l'Escó i el Rubí.
Gràcies, Roger Castillo. Nosaltres seguim. És moment de fer un tomb per Europa. Ens espera el Zona Internacional amb el Aitor Puerto.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Dani Balaguer.
Dues i 43 minuts. Aitor Puerto, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ho escoltàvem a la sintonia, a la capçalera d'aquesta secció. Tot i, doncs no. Tot i aquest cap de setmana no va marcar, i és notícia al Calcio que la Roma ha cedit els primers 2 punts de la temporada.
A la 11a ha anat la vençuda, després de 10 victòries consecutives va empatar ahir a Torino, davant del Torino, per empat a 1, tot i que s'avançava el marcador amb gol de l'holandès Strootman, empatava Alessio Cerci, un dels jugadors destacats, l'internacional italià davanter del Torí, que aconseguia empatar aquest partit, i segueix líder, tot i aquest empat, 10 victòries, un empat, segueix líder, 3 punts per davant de Napoli i Juventus.
El Nàpols de Rafa Benítez, que està fent una extraordinària temporada, i l'exjugador de l'Espanyol, Callejón, també, perquè va marcar un nou gol, i aquest és d'aquells que recomanem, que si el podeu veure val la pena, una gardela amb cama esquerra, una rosca dirigida a l'escaire de la porteria rival, de la porteria en aquest cas de... contra qui jugava?
Catània. Sisè gol de José Callejón.
Sis en porta ja.
6 i 7 en tota la temporada, comptant el que ha marcat a la Champions, per tant... excel·lent la temporada de moment de l'ex de l'Espanyol. Com deies, 2-1 va guanyar el Nàpols i 0-1 va guanyar el Parma. La Juventus va guanyar a camp del Parma amb gol de Paul Pogba.
La Juve, no?, que és el pròxim rival del Real Madrid,
sí,
de la Lliga de Campions,
demà dimarts.
Que es veurà demà.
Sí. Demà dimarts. Per cert, el Nàpols també jugarà amb l'Olímpic de Marsella, en aquest cas en el grup de la mort, on també hi ha el Borussia Dortmund i l'Arsenal. Quart és l'Inter, que va guanyar a camp de l'Udinese 0-3, està a 9 punts de la Roma, i el Milan, que no aixeca cap i va caure a casa davant la Fiorentina per 0-2, amb gol de Borja Valero, que per cert la temporada passada ja va marcar també a San Siro, i és 11 amb 12 punts a 16 de la Champions. Ara mateix és el Milan, rival del Barça aquest dimecres.
Un inici desastrós, no?, perquè la dada fa por i els precedents no conviden a l'optimisme, no?
El pitjor Milan dels últims 32 anys, el 1981, també va tenir un inici semblant i va acabar baixant a la Sèrie B italiana. O sigui que les coses pinten malament per Allegri.
Déu-n'hi-do, i el Calcio segueix al capdavant com a capocannonieri el Giuseppe Rossi.
Amb 9 gols, el davanter de la Fiorentina, ex del Villarreal.
Anem cap a Anglaterra, cap a la Premier, desena jornada de Lliga. Vam tenir un autèntic partidàs, en aquest cas a l'Emirates, no?, entre Arsenal i Liverpool, i els Gunners, que no es van deixar sorprendre pels Reds.
No, van guanyar per 2-0, amb un gol de Santi Cazorla, va fer l'1-0, i l'Arsenal, que continua líder, 25 punts, 5 per sobre del Liverpool, el seu rival d'aquest cap de setmana, i també derrota del Chelsea, a camp del Newcastle, que també està amb 20 punts, en aquest triple empat entre la segona, tercera i quarta plaça, amb Mata i Torres titulars, però... 2-0 a camp del Newcastle, sorprenent aquesta derrota de Mourinho.
No acaba de trobar la regularitat, l'equip de José Mourinho. Semblava que podia començar a arribar a aquest moment, però de moment no ho han aconseguit. I els equips de Manchester sí que van aconseguir la victòria.
Doble victòria del City per 7-0 davant el Norwich, amb gol de Silva i Negredo, i el United, que va guanyar a domicili a camp del Fulham per 1-3, i a poc a poc els de David Moyes, que van retallant distàncies amb els primers classificats.
Parlem de jugadors que han passat a la Lliga, per exemple, van jugar Deulofeu, Soldado, Rangel i companyia.
Soldado titular a l'Everton 0, Tottenham 0, continua amb els 4 gols, tots 4 de penal, i Deulofeu, que va tenir uns minutets, l'equip de Robert Martínez va optar per donar entrada a l'ex-extrem del Barça, però 0-0 al final. I també destacar el Cardiff 1, Swansea 0, el primer derbi galès de la història a la Premier, va acabar de porter Rangel, ja que van expulsar el porter del Swansea i Rangel va acabar sent el porter, i Álvaro Vázquez, l'exdavanter de l'Espanyol, va també uns minutets a la segona part.
Però de moment continua sense marcar amb el Swansea. Els màxims golejadors d'aquesta Premiership?
Agüero i Sturridge. Agüero del City, Sturridge del Liverpool.
Ens n'anem a veure com li van les coses al Bayern de Pep Guardiola. Bundesliga, 11a jornada, i de moment sense novetats perquè els moniquesos continuen guanyant.
Sí, tots dos van guanyar. El més destacat és la derrota de Leverkusen per 1-0, i que els allunya, no? Tenen 25 punts els Leverkusen, 28 Dortmund, que va guanyar 6-1 a l'Stuttgart amb 3 de Lewandowski, i el Bayern 1-2 a domicili, també va guanyar camp del Hoffenheim i és líder amb 29 punts.
El polonès, que segueix arrasant a la taula de golejadors.
9 gols per Lewandowski.
Anem cap a França, Alicant, jornada 12, i aquí tenim notícia, perquè el Mónaco de Falcao, a Vidal i companyia...
Primera derrota a la Lliga davant el Lille, que és el sorprenent ara segon classificat, era el tercer, ho comentàvem la setmana passada, ha guanyat i ara es col·loca amb 26 punts segon, Mónaco és tercer amb 25 i líder és Paris Saint-Germain amb 28, que va guanyar el Lorient per 4-0.
Parlem del màxim golejador de la Lliga Francesa, que és un uruguaià que ha arribat aquesta temporada i que porta gairebé 10 gols.
Cavani 9, Falcao 8.
Destaquem també els rivals del Barça a la Lliga de Campions, que van fer Ajax i Celtic.
L'Ajax va caure a casa 0-1 davant el Vitesse, Bojan segueix lesionat i l'Ajax és 6è a 3 punts del líder, que és la Zeta.
I pràcticament ja ho hem dit abans, però insistim, demà Juventus, Real Madrid, Real Societat, Manchester United, els donostiarres han de guanyar o se'n van cap a casa, tot i així guanyant ho tenen molt i molt difícil. Dimecres serà el Barça-Milan i l'Atlètic de Madrid Àustria de Viena, i tu quin partit em destaques?
Bé, volem destacar el Borussia Dortmund-Arsenal. A l'anada fa 2 setmanes va ser Arsenal 1, Borussia Dortmund 2, per tant l'Arsenal necessitarà guanyar a camp del Dortmund, i crec que és un dels partits més interessants de la jornada.
Perfecte, doncs la setmana que ve més repàs al futbol internacional amb l'Aitor Puerto, si no hi ha res més a comentar aquesta setmana.
Sí, de moment esperem sobretot què pot donar aquesta quarta jornada de la Lliga de Campions.
Doncs en parlarem aquí dilluns que ve, Zona Internacional, amb l'Aitor.
Zona Mixta, el programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda oferim la millor carta esportiva. La més selecta. No li falta res. Si ho vols provar, ja ho saps. Esports a la carta al migdia, només per gourmets. Zona Mixta.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Queden 9 minuts encara de Zona Mixta, ja està bé, 51 minuts de futbol. Sí, és dilluns, és a l'Esport Rei, però ja està bé. Volem dedicar uns minutets a l'actualitat poliesportiva, i en aquest cas a l'hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina. Portem 4 jornades i continuen invictes dos equips, el Barça i el Reus Deportiu, i per baix encara no han puntuat ni Vilanova ni Tordera. Demà parlarem de la 5a jornada, que es comença a disputar amb 7 partits en joc, però avui ens centrem en l'hoquei lliga femenina, que aquest cap de setmana va viure un derbi usonenc de màxima rivalitat entre Manlleu i Voltregà, i el triomf va ser per a les locals, les manlleuenques, que es van imposar per 2-1, amb protagonisme de la Laura Vall, que va anotar les dues dianes del seu equip. I ja ens escolta, Laura, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do, no es guanya tots els dies al Voltregà, eh?
Sí, va ser, la veritat, va ser un partit molt xulo i ens va donar molta alegria guanyar-la.
T'ho diràs, i a més amb dos golets teus. Suposo que la celebració va ser de les que fan època.
Bueno, sí, els gols van venir i la celebració, doncs, amb ràbia, ganes, il·lusió.
Perquè us teniu moltes ganes, les jugadores del Manlleu i les del Voltregà, perquè elles a priori són les grans de la zona, no? Són l'equip a batre.
Sí, la veritat és que sí, ja porta molts títols guanyats, sempre ha sigut el Voltregà, tothom parla del Voltregà i, bueno, el Manlleu ha donat la talla contra el Voltregà aquest partit.
No.
I aquesta lliga esperem que sí.
Esteu allà, Esteu allà amb elles, eh? Ara mateix. Elles han jugat un partit més, però vosaltres no n'heu perdut cap, i elles sí, han perdut amb vosaltres. Per tant, podem dir que sou les líders virtuals.
Sí, la veritat és que sí, i això il·lusiona. I esperem aguantar aquest ritme fins al final de la temporada.
Perquè creieu que podeu, optar al títol de Lliga, Laura?
Sí, crec que sí, sí.
No,
per fer les coses s'ha de creure,
no,
s'ha de creure amb l'equip, amb les jugadores, amb l'entrenador, i si creiem i fem les coses que tinc que fer...
Sí, sí, tens les idees clares,
ja es veurà.
Es nota que tens les idees clares. A la pista ho has demostrat, perquè l'any passat va ser la màxima golejadora de l'hoquei Lliga amb 49 gols. I això que només tens 17 anys, com és que ets tan bona ja sent tan jove, Laura?
Sí, bueno, ningú s'ho esperava, això, ni jo ni cap persona, però mira, van anar els partits, la pilota va entrar, tenia moltes ganes, no sé, mira.
Perquè llavors, si l'any passat és la màxima golejadora, aquest any què et queda per aconseguir? El que deies, potser no, el títol de Lliga.
Bueno, tots els títols.
Tots els títols,
la Lliga,
sí senyora.
Classificar-nos per Europa... i classificar-nos per la Copa de la Reina i guanyar-la.
Això és ambició i la resta són tonteries, Laura. Això també és el que els inculques a les teves jugadores, perquè no sé si encara continues entrenant a un equip de la base del Mollet. Encara compagines?
No. Portava a Manlleu.
No, però l'any passat estava jugant al Manlleu i portaves un equip de la base del Mollet, oi?
Sí.
Val. Llavors, però aquest any no.
Aquest any no.
Val, perquè això llavors encara et centres més en jugar, doncs aquest any no sé quants gols faràs. Vols dir una xifra, tu? Perquè el Romario, no sé si saps, quan jugava a futbol, era un jugador de futbol brasiler que deia marcaré tants gols. La Laura Vall, quants en marcarà aquesta temporada?
La Laura Vall, mentre que supera l'any passat, ja...
Val.
Ja estarà contenta.
Ja és difícil, eh? L'any passat em vas fer 49, per tant, te'n queden ara mateix, a veure si no vaig errat, te'n queden 44 per davant.
Sí.
I 40, sí, i 45 per superar-te. Bé, et deixem que has d'anar a l'escola, no? A l'escola o a
sí.
La universitat, ja?
Què?
A l'escola o a la universitat? Què estudies, Laura?
Escola.
Què estàs estudiant?
Traient l'ESO,
doncs. Aplica't igual, eh? A la pista ja ho estàs demostrant. Ara aplica't també amb els estudis, d'acord?
I tant.
I felicitats per la part que et toca i a tot l'equip del Manlleu i a veure si planteu cara aquest any al Voltregà, d'acord?
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, una abraçada a Laura Vall, jugadora del Manlleu. Adéu, que vagi bé. Fins ara.
Zona mixta. Esports a la carta. Bàsquet al dia.
Quatre minutets per l'Òscar Merino. Òscar, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Dani? Bona tarda.
I per parlar de bàsquet. I mira que és estrany, perquè els dilluns sempre tant futbol. No li dediquem poca cosa al poliesportiu, però avui te dediquem uns minutets al món de la cistella i això...
Jo no, veus? El bàsquet del dia, bàsquet.
Que el cap de setmana no ha estat gaire bo pels nostres. Ha guanyat un de tres.
Sí, i com, no? També. Els dubtes que segueix generant el Barça després del nanterrazo de dijous passat al Palau, sí. Doncs esperàvem una reacció. Sí que és cert que el Barça va guanyar ahir diumenge al Guipúscoa per 81-74, però també és cert doncs, que les sensacions o les imatges deixen, o la imatge deixa bastant que... desitjar, no? Un sí. 28-17 en el darrer quart, però en el tercer van arribar a perdre de 10, van començar el darrer perdent de 4. Un gran Marcelinho Huertas, també Navarro, Tomic, que el van acompanyar ahir, però molt, molt, molt ha de millorar aquest Barça. La part positiva és que està sumant per victòria als partits de Lliga.
Això sí.
Tot i jugant malament, està guanyant, a diferència de la temporada passada.
Sí, però s'ha demostrat que Europa, guanyant a la Lliga, a Europa no en tens prou, eh?
Sí, sí. Ara mateix el problema del Barça està a Europa, no passa a la Lliga, sobretot amb les dues derrotes consecutives contra el Fenerbahçe i el Nanter. I divendres arriba un Cesca de Moscou, a sobre, al Palau, on ja poques o ninguna victòria es pot escapar per no veure perillar el pas al top 16. Així que s'hauran de posar les piles, sobretot a l'Eurolliga, millorar el joc i a veure si a la Lliga podem acompanyar les victòries d'unes millors sensacions.
El que li va anar molt malament aquesta jornada va ser la Bruixa d'Or, pallissa escandalosa a Saragossa. És preocupant aquest 89-52?
Bueno, és el primer partit que no competeix el Manresa. Jo crec que no hem de parlar d'una situació preocupant, perquè el Manresa ve de dues victòries consecutives en Lliga, ve de perdre, però de competir fins al darrer segon contra el Barça. I fora de casa, doncs home, seria desitjable no perdre un partit amb aquests marcadors, però jo crec que és un accident, pot passar i no ens hem de preocupar més.
D'acord. I la penya ho va tenir molt a prop, el segon triomf de la temporada, que és estar el primer a casa. A casa encara no ha guanyat la penya.
Exacte, bones sensacions, tot i la derrota, un altre partit com el del Barça, que se'ls va escapar per petits detalls. De fet, Guillem Vives, que va fer un partit, es va tenir un tir lliure per forçar la pròrroga, no va entrar i al final doncs van perdre per 63-65 contra l'Unicaja de Màlaga, però sí que és cert... Dani, que la penya porta un 1-3 al Fiat Joventut, però podria portar un 3-1 perfectament, perquè els partits de casa contra Barça i el d'ahir contra Unicaja va acabar sortint creu, però podria haver sortit cara perfectament.
Si a mi m'ho explica l'Òscar Merino que no em preocupi per Manresa
no preocupis,
i per
no preocupis.
Penya, no em preocupo. Pel Barça sí que estic una mica més preocupat, perquè les sensacions no són bones i és un equip que hauria d'estar arrasant com fa el Madrid, que ara mateix porta...
Intractable,
tot guanyat, no? A la Lliga
sí,
CB
sí,
i a Europa.
Sí, sí, sí. I com guanya, eh? I amb quina contundència.
Total. Òscar Merino,
que et posin les piles.
Aquesta tarda, val?
Vagi bé.
Vinga, nosaltres demà tornem a les dues. Ens ho passarem bé, no ens falleu. Adeu.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.